Sempre els dimecres a les 11, després de les notícies, sonen músiques diferents que en el fons ens remeten al vi. És aquest espai de Vinzeum setmanal que comença sempre amb bon rotllo i amb bona música. Avui comptem amb el Jordi Ferrer, conservador de Vinzeum, i és ell qui ens ha dut aquesta música. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Estranya, eh? Diferent.
Bé.
Peculiar.
Ja m'agraden les coses rares a mi. Això em vaig dedicar, el que em vaig dedicar. De fet, la lletra no parla res de vi, en aquest cas, perquè bàsicament no hi ha lletra, però sí que el títol de la cançó, que és Bacchus, és totalment clavada a lo que venim a parlar avui, no? És una peça de Nicholas Gardel and the Headbangers Big Band. Vale, el Nicholas Gardel és un apassionat de la música, un músic que li agrada barrejar, jazz, rock, pop, música techno fins i tot. I en aquesta barreja ben feta, doncs, et surt un caràcter, no? Una música amb caràcter que, bueno, que he pensat que estaria molt bé de poder posar avui.
I a més es titula Bacchus, i avui volem parlar de l'exposició Bacchus, les màscares del Déu, que s'ha pogut veure a Vinzeum de finals d'agost a finals d'octubre, no tant de l'exposició, perquè ja no hi podeu anar. Avui volem parlar dels intríngulis, del que passa darrere el taló, en aquest cas darrere d'una exposició, abans i després. Com es munta una exposició, com es desmunta, a més una producció com aquesta, que no era pròpia, que venia de fora, amb peces de diferents museus catalans. No és un cas insòlit, us hi trobeu de tant en tant, però comporta molt més intríngulis, no?
A veure, sí, en aquests moments tan complicats que estem vivint de programació i d'incertesa, ens vam anar a ensopegar amb l'exposició més complicada que hem tingut últimament, que no sigui de producció pròpia. Perquè estem parlant de que és una exposició que va crear el Museu de Badalona, és una creació del Museu de Badalona, i es va pensar per fer només dues itineràncies, és a dir, que només s'havia pensat per exposar a la Badalona, pròpiament dit, i a Empúries, i ja està, i en principi va acabar l'exposició. Però des de Vinzeum vam pensar, s'està fent una exposició espectacular sobre Bacchus, i no vindrà al nostre museu, al Vinzeu, no vindrà?
Al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, a la capital del vi.
Doncs saps què hem de fer? Doncs demanarem, mourem fils per a veure si podem portar-la a Vilafranca. I, de fet, ens vam trobar amb una predisposició total per part del Museu de Badalona per donar-nos suport, tant amb el que és el muntatge de l'exposició com també el contacte amb la resta de museus, un total 13 museus de tot Catalunya.
Aquesta petició la feu ja amb la pandèmia en marxa?
No.
Abans?
Va ser abans. De fet, bueno, va ser just en aquell moment. De fet, l'havíem de muntar, de començar a muntar el 13 de març.
El dia que es va acabar tot, no?
El dia D de l'Aura.
Que vam abaixar persiana.
Exacte. Aquell dia, aquella setmana, la setmana següent, havíem d'anar a buscar les peces per tot Catalunya. Vam haver d'anul·lar-ho tot corrents i de pressa, i ho vam deixar per a veure què passava, però de tota manera vam mantenir el contacte amb els diferents museus i, bueno, vam esperar que passés una mica el temporal més fort. Així va ser, i quan va baixar la cosa, comencem a les fases desescalades, nosaltres, doncs, quan es desescala, nosaltres vinga a pujar escales. I van tornar a activar el tema fins que, bueno, al final es va donar l'ocasió de poder-ho fer per a prop de Festa Major. I van tirar endavant. Van començar altra vegada tot el procés de posar en contacte els diferents museus, les assegurances, modificar les assegurances, transport, etc, etc, i per poder-ho fer en aquell moment. I, bueno, de moment va ser encertat, perquè, de fet, ho vam poder tirar endavant.
L'exposició obria portes a finals d'agost, abans de la Festa Major de Vilafranca, i tancava aquest passat 25 d'octubre. Han estat un parell de mesos. Més o menys aquesta era la intenció.
Sí, bueno, el temps de... Normalment les exposicions temporals que venen de fora estan dos mesos. Les que fem durar més són de les de producció pròpia, en col·lecció nostra, que enganxa, doncs, el canvi d'any, per dir-ho així, que les fem durar una mica més, doncs precisament per això, no?, per recuperar aquestes col·leccions que normalment no les podem veure a l'exposició estable. Però la resta sí. A nivell de visitants, per dir-ho així, visitants ha anat prou bé dintre de les circumstàncies, perquè vam haver d'anul·lar un parell d'activitats, però tot i així han vingut un total de 1.700, quasi 1.800 persones, quan l'any passat, per exemple, les exposicions d'aquest tipus, amb aquesta durada, eren de 1.900 persones.
Molt bé, no? Pràcticament el mateix.
Sí, tenint en compte que hem hagut d'anul·lar un parell d'activitats i que les escoles, clar, han vingut, però no han vingut tant com es podria programar des de les escoles, però bueno, doncs no podem estar gens descontents, per dir-ho així, de com ha anat.
Explica'ns quines persones entren en joc quan es prepara una exposició d'aquestes característiques que ve de fora, que hi ha peces, en aquest cas ens deies, de 13 museus catalans. Sí. Qui intervé?
A veure, ara em ve al cap que m'hagués agradat poder fer un recompte de totes les persones que han tingut intervenció aquí, però és que encara estaria comptant ara. Perquè si comptem els equips de conservació i direcció dels 13 museus, ja tenim com a mínim 30 persones, d'acord? Ja estan, doncs, implicades en aquesta exposició. Després hi ha tot l'equip del Museu de Badalona, tant de conservació, de manteniment i consergeria, que van ajudar al muntatge, la direcció, el comissariat de l'exposició i les de comunicació, perquè també des de Badalona es va fer comunicació. I des de l'equip de Vincent, tot i no ser una producció nostra, nosaltres no ser els comissaris de l'exposició, no, i no tenir, doncs, ha implicat tant a conservació, que és el meu cas, a conservació i restauració, que és la Carmina, que és la que m'acompanya a mi amb els trasllats d'anar a buscar i a tornar les peces i a manipular-les.
Això mateix mereix un capítol a part, eh? Ara hi entrarem.
Primer, conservaria i manteniment pel tema de moviment i de càrrega i descàrrega dels camions i de transport de tots els mòduls, també, no només de les peces, sinó també dels mòduls de l'exposició, que estan a Badalona, l'equip de comunicació, amb la Cecília, a recepció, tant per reserves d'activitats i com de vigilància i atenció al públic a l'exposició mateix. El d'activitats, perquè es va fer activitat educativa, es va crear i es va desenvolupar una activitat educativa.
En aquest cas pròpia.
En aquest cas pròpia, l'han desenvolupat nosaltres, i que suposo que ja, a part de l'exposició Bacus, es pot recuperar més endavant, és una inversió que a llarg termini. I les activitats generals que es van programar, no? des de les conferències, les visites guiades de la Esther Gurri, que és la comissària d'exposició, administració, per poder lligar tot plegat i que la cosa funcioni i es pugui pagar, direcció per tots els contactes i també, doncs, evidentment, tota la gent de la neteja, que fa possible que l'exposició estigui visitable i que tot estigui en condicions. Clar, això més els equips de 13 museus, doncs estem parlant d'un fotimer de persones, per dir-ho així, una dada totalment objectiva, un fotimer.
I el que és molt interessant de conèixer, perquè és molt desconegut, que tu me'n feies ara 5 cèntims abans d'arrencar, és com es va buscar una peça i com es torna una peça. Què ens hem d'imaginar aquí? Un gran equip o una mica carretera i manta?
Una mica de tot, perquè, clar, una exposició, el trasllat de les peces o el moviment de peces, clar, comença molt abans del moment mateix del trasllat. Comença en el moment que es fa el comissariat de l'exposició i es fa una tria de les peces. Estem parlant de que a Badalona es van dedicar a triar peces de 13 museus diferents. Segurament no serien 13 museus que van mirar, sinó que hi havia molts més. El que passa que d'aquests 13 museus, a partir d'aquí venen els demanar els permisos perquè pugui ser aquells objectes es puguin anar a buscar i puguin ser cedits en préstec durant X temps per ser exposats.
Això implica una assegurança?
Una assegurança clau a clau, que es diu, clau a clau, no clau de
pany.
Clau
a clau?
Sí, però no es diu clau per la porta.
Per què, doncs?
Pel clau en què estaria penjat a la paret. És una mica deriva de les exposicions d'art, no?
Sí.
Dels quadres que es pengen amb un clau.
Sí, sí, sí.
Doncs de clau, des de que es despenja del clau de la paret d'un museu fins que es penja l'altra vegada el clau del museu.
I qualsevol peça queda protegida a través d'aquest tipus d'assegurança.
Exacte. Va, doncs comença aquí, doncs, si és possibilitat, si no, si dius si és itinerant i té dos o tres llocs per exposar-se, si a la primer lloc sí que hi pot anar, però al segon no, perquè estem preparant una exposició.
Doncs, I cal que torni aquesta peça
i a la segona vegada que s'exposi aquesta peça no hi podrà ser, amb la qual has d'adaptar l'exposició. Bé, que és una feina tota prèvia, també, des de documentació de les peces i, al final, la feina d'anar-les a buscar i de tornar-les és la cara. Potser et faig una mica més ràpid, però una mica de com aniria.
No, explica'ns com ho feu, això.
De fet, cada museu té la seva documentació a l'hora de poder fer anar i tornar les peces, deixar una peça i després tornar-la. D'acord? Nosaltres tenim un document, conforme anem a buscar aquesta peça, i el museu que té la peça té un document dient doncs, que aquella peça marxa tal dia i se'n fan responsables nosaltres, d'acord? I s'asseguren que tingui l'assegurança, això sobretot. D'acord? Doncs amb això nosaltres agafem i fem, en aquest cas són 13 museus escampats per tot Catalunya, per tant, fem rutes. La primera ruta va ser la zona d'Empúries, Banyoles i Girona.
Els museus d'aquesta zona.
Aquests museus, Empúries, Banyoles i Girona. Llavors nosaltres vam agafar, amb la Carmina i jo, furgoneta de Rèbil.
La Carmina és la restauradora de Vinzeu.
Sí, sí,
vau anar
sí,
el conservador
sí.
I la restauradora.
Exacte.
Amb una furgó.
Amb una furgó llogada, sí, sí.
Hauria estat divertit veure-us, per una escletxa.
I total, que vam
plantes al museu.
Amb plantes a Empúries. Doncs,
tota la documentació.
La documentació, s'obren les caixes, on, si les tenen guardades.
Aquesta peça ja està embalada, ja està a punt.
N'hi ha que sí i n'hi ha que no. N'hi ha que estan ja a reserva i ja estan embalades, amb la qual s'han de desembalar, veure com estan, en quines condicions estan. Tothom està d'acord, signes el document, tornes a embalar, tanques, carregues a la furgoneta i segueixes ruta. I això es repeteix en tots els museus. Que després, que resulta que una peça està en exposició, doncs vas al museu, prepares la sala, s'ha d'agafar, treure la peça de l'exposició on està.
Que no ho pot fer qualsevol.
No, ho ha de fer els mateixos conservadors.
Restaurador.
Del museu de sortida, amb la nostra col·laboració, però són ells els que ho fan, treuen la peça, i llavors s'embala, es mira com estan les condicions, s'embala, es tanca l'embalatge, documentació, carregar furgoneta, i tira que te vas, altra vegada, i fins aquí.
Quants dies vau dedicar a recollir peces?
Una setmana sencera.
Una setmana de ruta?
Sí, sí. Van començar un dimarts i van començar a fer això. Empúries, Banyoles, Girona, un dia. L'endemà van anar a Granollers, Mataró, Museu Marès de Barcelona i MAC, Museu Arqueologia de Catalunya de Barcelona. Un altre dia vam anar a Badalona a recollir les peces i tot el que són les estructures per muntar l'exposició. Amb un camió més gran llogat i descarregar-ho.
Vitrines, plafons
i més un mosaic enorme, més les altres peces, que les peces anaven en furgoneta i el que és material museogràfic anava amb un camió. Vale? Un altre, i el mateix dia el Xavi va anar a fer una ruta per separat fins a Guissona, al Museu de Guissona, a buscar una peça a Guissona.
Una única peça,
perquè quedava una mica fora de les rutes. El següent dia, després de Badalona i Guissona, vam anar a la zona de Tarragona, Cambrils, Reus, Tarragona, i després anar a Gavà, a buscar una peça a Gavà. I aquestes són les rutes, que he dit així. I en cada ruta, en cada un dels museus i en cada un de les peces, el mateix procediment.
Quants quilòmetres vau arribar a fer?
Només d'anar a buscar les peces, uns 900 i pico, o gairebé 1.000 quilòmetres. I de tornada, doncs igual, perquè és el mateix recorregut, per dir-ho així.
I sempre repetia el mateix procediment. Us mostraven la peça, sí. Comprovàveu en quin estat es trobava, que no és un estat perfecte, són peces amb molts anys, algunes.
Sí, estressades, se n'hi diuen estressades.
Estressades.
Sí, se n'hi diu el terme, també a vegades és estressat.
Ah, sí?
Sobretot amb eines o maquinària, és una peça estressada perquè no és una peça nova, sinó que ha patit, doncs, i a més estem parlant de peces de 2.000 anys, doncs,
esclar.
Amb 2.000 anys, qui no ha estat rutinat, no?
D'això queda constància, no?, de com està la peça.
Sí, sí.
S'embala.
I es carrega la furgoneta, amb totes, bueno, s'assegura, això és important.
Que no es bellugui la caixa dins de la furgo,
no? Una caixa molt ben embalada, una peça molt ben embalada, però si dins de la caixa, al llit del camí,
va donant toms,
tampoc no es plan. Això també és important. No cal tenir en compte.
Com s'embala una peça de 2.000 anys?
Clar, depèn. Depèn del material, depèn de les condicions en què estigui, depèn del pes que tingui. Hi havia peces que potser pesaven 25-30 quilos, i hi havia peces que eren superdelicades, que eren unes plaquetes d'os que feien 3 centímetres, d'alt per 3 mil·límetres. Unes són metàl·liques i tenen arestes, i aquestes arestes no es poden doblegar, per tant, ha de fer un tipus d'embalatge, i altres són escultures que pesen molt però a la vegada són delicades, amb la qual tenen un altre tipus d'embalatge. Per sort, la Carmina és una atxa amb això i és capaç d'adaptar-se a qualsevol d'allò. Tot i així, s'adapta, però a partir de que ja coneixem la peça. Abans de que l'anem a buscar, aquesta peça ja l'hem estudiat, ja hem vist com era, ja hem vist quines necessitats tindríem. Fas una previsió d'embalatge. Si no tenen embalatge propi al museu on tenem, fem una previsió nosaltres de quin embalatge necessitem. Llavors, allà mateix doncs es fa la manipulació de la peça.
A mesura que van arribant a Vinzeum, aquestes peces es desembalen. Has de conservar aquests embalatges per després tornar-les?
Sí, evidentment. No, de fet, quan arribem no es desembala res.
Es
deixa tot
acumulat. S'apila tot.
Es deixa tot... apilat. Es deixa en reserva.
L'argot tècnic, en reserva.
Amb les mateixes condicions que estaria amb l'exposició, vull dir...
De temperatura, no, vols dir?
De temperatura, humitat, ja, la sala ja està a punt, ja ha d'estar a un lloc on ja tingui les condicions.
Per tant, la sala ja està a punt en aquest sentit.
Climàticament sí, perquè no pots, l'has de tractar com si no només has de tenir cuidado quan vas en compte quan la tens exposada, sinó quan la tens emmagatzemada també has de tenir la mateixa cura.
I els mateixos riscos, no, pràcticament?
Els mateixos riscos, exactament. Per això l'assegurança va des de que vas a buscar la peça fins que la vas a tornar.
De clau a clau.
No només mentre està expenjada o exposada, en aquest cas. Clar, fins que no tenim l'estructura muntada a tota l'exposició, totes les vitrines...
Plafons, vitrines...
Fins que no està tot muntat, no comencem a col·locar peces.
No obriu caixes.
Llavors, s'obren caixes, s'ha d'anar en compte, perquè hem de tenir les caixes numerades i hem de saber quina peça va en cada caixa o quines peces, i de quin museu és cadascuna.
Per tant, hi ha com un petit inventari.
Hi ha un inventari i un registre, i llavors el que fas és anar vitrina per vitrina i anar desembalant també, amb la mateixa cura que has embalat, doncs desembalant, col·locant el suport que toca. A vegades ja el porta posat o s'aguanta per si mateixa, a vegades necessites un suport extern, i llavors col·locar la cartela que toqui cada una de les peces.
La cartela és la informació?
La informació que hi ha que informa cada una de les peces. No fos cas que posessis amb una ànfora i diguessis que és una copa de vidre. I llavors, no quadra.
Home, aquesta és molt evident, però n'hi ha d'altres que...
D'altres que no són tan
evidents. Colarien, eh?
Sí, sí. No, vas trobar fins i tot una anècdota que amb una cartela d'una peça molt concreta, que per conveni de la donació que es va fer d'aquesta peça al museu dipositari d'aquesta peça, el que la va donar va dir que sempre que sortís exposés en un altre lloc havia de posar un nom determinat. Clar, això en el moment en què, no és gaire habitual, en el moment en què es va fer la cartela, ostres, no hi és. Doncs ja això va obligar a fer una cartela nova i posar-la amb aquest detall que en principi aquesta informació que en principi no hi hauria d'anar, però que per una qüestió legal havia d'anar-hi. Fins i tot aquest nivell de detall, no?, que hem d'anar a cuidar.
Quants dies o quantes hores invertiu a treure totes les peces i posar-les al seu lloc per poder obrir portes?
Posar-les, o sigui, clar, el que costa més és fer el muntatge de les estructures i tot plegat. Col·locar les peces en dos dies ho tens col·locat. És més que res la feina de muntar estructures, tots els plafons, els textos, etc, etc. Posar les peces en principi és relativament ràpid, i després hi ha una altra feina molt important, que és la il·luminació. Perquè la il·luminació
és
clau, és bàsic, la il·luminació.
I això és al final de tot?
Sí, sí, al final de tot, quan hi ha... És just al final. Imagina't, hi ha vegades que estàs fent el muntatge i una ampolla d'aigua sobre una vitrina o sobre un espai, i a vegades queda la casualitat que hi ha un foco que enfoca aquella ampolla d'aigua. Doncs t'asseguro que a vegades diries que és una obra, només pel tipus d'il·luminació que té. I a vegades tens una obra espectacular, una peça espectacular, que amb la bona mala il·luminació diries que és una rampoina.
Qui s'encarrega de la il·luminació? Qui és el Manetes?
Doncs ens encarreguem, és una feina també, com quasi tot el que fem al museu, una feina compartida, tant l'Albert com la Carmina, com jo, com el Xavi, tothom més o menys. I aprofitem i tenim adaptem a el que tenim i busquem la solució més adient per l'il·luminació. I és més complexa del que sembla. Tu pots estar més temps il·luminant que col·locant les peces, fins i tot. Però és bàsic. La il·luminació és bàsica. Ja ho sabeu, cadascú a casa seva ja ho sap, no?
I quan finalment obre portes l'exposició i comença a obrir dia rere dia i a rebre visitants, quin paper jugueu? Hi ha una supervisió diària d'aquestes peces?
Sí, esclar, la sala d'exposicions disposa de climatització i de deshumidificadors. Sobretot pel tema de les peces metàl·liques és molt important, no? Que ja no hi hagi molta humitat pel tema d'oxidació o altres tipus de problemes de clorurs, per exemple, amb els bronzes. Llavors, s'ha de tenir un manteniment constant d'aquesta humitat, que normalment se n'encarrega l'equip de manteniment, que va buidant els dipòsits dels deshumidificadors, i nosaltres anem controlant el clima amb un aparell que se'n diu un data logger, que llegeix humitat i temperatura, i depenent de com veiem com estan les dades, puges la climatització, la baixes, o poses més aire o menys aire, o el deshumidificador el poses un punt més fort o més baix. Bueno, vas adaptant-te. I la neteja, evidentment, el que deia al començament, la neteja, perquè si vas a un lloc i veus una vitrina bruta, doncs, diguem-ne que veus més la brutícia que la peça a dintre, no?
Aquella editada.
Aquell nas, que s'ha encastat contra... Tot i que ara és més difícil que el nas s'encasti perquè vas amb la mascareta.
Ara sí, ara no hi ha perill. Jordi, i alguna vegada ha passat alguna cosa amb una peça? S'ha trencat, s'ha danyat?
Per sort, no.
Mai?
Per sort, no. Per sort, no, però...
Podria passar.
Podria passar. I més en peces que són d'aquest tipus. En principi no ha passat, però això no vol dir que no pugui passar, però en principi, per sort, encara no ens ha passat.
Apassionant descobrir com es munta i com es desmunta una exposició d'aquestes característiques amb peces de 13 museus diferents a partir del cas de Bacus, les màscares del Déu, que ha estat durant un parell de mesos a Vinzeum. Jordi Ferrer, un plaer comptar amb tu. Torna quan vulguis.
No, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
I acabem secció tal com hem començat amb aquest Bacus de Nicolas Gardel i la Big Band, que ens durarà fins 11:45, fins les notícies. Després seguirem amb la gent del detall.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 recollim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de l'Arboç apuja el barem màxim d'accés un 67% per facilitar que més famílies nombroses o monoparentals del municipi puguin accedir a bonificacions de l'IBI. L'Ajuntament de l'Arboç va aprovar en el darrer ple municipal les ordenances fiscals per l'any 2021 que preveuen una bonificació del 50% de l'IBI per famílies nombroses o monoparentals que estiguin empadronades al municipi de l'Arboç. Des del consistori es vol ajudar a les famílies més necessitades en aquests moments tan difícils econòmicament i socialment. Per això s'han apujat els barems màxims per accedir a la bonificació del 50% de l'IBI, amb l'objectiu que moltes més famílies se'n puguin beneficiar en el proper exercici. Les bases amb les condicions per poder accedir a aquesta bonificació es publicaran a la seu electrònica de l'Ajuntament una vegada s'acabi el termini d'exposició pública i s'aprovin definitivament. El termini per sol·licitar-ho serà de l'1 de gener al 28 de febrer del 2021. Les escoles Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta i la Cabana de les Cabanyes participen al projecte Aquí STEAM UPC. Les dues escoles de la comarca formen part dels 28 centres entre escoles i instituts que participen al projecte Aquí STEAM de la UPC. Es tracta d'una iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya per atraure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria adreçada específicament a noies d'entre 9 i 14 anys de Catalunya. El programa vol trencar els estereotips i rols de gènere establerts en la societat i fer visibles nous referents femenins d'una manera atractiva i propera per les noies. Aquest projecte té el propòsit de posar en valor els àmbits STEAM, ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques i demostrar que les capacitats professionals no estan vinculades al gènere. Les escoles reben assessorament de la UPC, xerrades de professors de la universitat i visites a instal·lacions científiques. També us expliquem que la pandèmia de Covid-19 obliga a cancel·lar la celebració de l'acte de la professió mèdica de l'Alt Penedès. Degut a la situació actual provocada per la Covid-19, el Col·legi de Metges de Barcelona ha suspès la celebració d'actes que suposin la concentració de professionals sanitaris i, per tant, ha cancel·lat l'acte de la professió mèdica de l'Alt Penedès. Aquest acte hauria tingut lloc a Vilafranca aquest divendres. L'acte, organitzat per la Junta Comarcal de l'Alt Penedès del Col·legi de Metges de Barcelona, té un caràcter professional, lúdic i cultural i s'ha consolidat com la celebració anual de la professió mèdica de la comarca i un punt de trobada per tots els professionals de la salut que hi viuen o hi treballen. I acabarem explicant-vos que TV3 estrenarà divendres la microsèrie La Supercol, produïda amb la productora penedesenca Incís Films. D'una banda, està produïda per TV3 i la productora penedesenca Incís Film, i d'altra banda, hi col·labora l'empresa Ametller Origen. La microsèrie de 13 capítols intentarà repercutir en els hàbits de la ciutadania i promoure un canvi d'actitud a través de recomanacions mediambientals i difonent dades i curiositats. La protagonista, Colette, és una noia de 19 anys preocupada pel mal que li estem fent a la Terra. Interpretada per l'actriu Mireia Ruiz, la Colette és molt present a les xarxes socials, on comparteix missatges i consells que poden ajudar els seus seguidors a protegir el medi ambient, principalment a Instagram i a TikTok, on es publiquen continguts originals.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen 7 minuts de 11:15 i arrenquem ara l'agenda al detall, aquesta secció que ens acostuma a dur un parell de propostes per gaudir al màxim. Ara, però, amb les restriccions actuals de la Covid-19, hem reformulat aquesta agenda al detall i no sempre hi ha propostes, però arriba sempre puntualment. Una agenda que avui arrenquem a Ràdio Sant Sadurní, coneixent l'última hora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. Eli Jiménez, explica'ns de què parlem.
Parlem de novetats, de mesures Covid-19, durant aquestes setmanes, moltíssimes mesures per intentar aplanar aquesta corba de la pandèmia. I la que ens acompanya avui aquí als estudis de la ràdio és la Glòria Briculler, la directora de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Glòria, molt bon dia, com anem?
Bon dia, Eli. Anem com anem. Anar fent, diguéssim.
Ens hem anat veient durant els darrers mesos, hem anat fent passes endavant, passes enrere, fase 1, fase 2, fase 3, desescalada. Hem anat parlant d'aquesta nova normalitat a la biblioteca, amb mesures que anaven venint i anaven marxant, no? Com ho tenim a dia d'avui amb aquestes noves mesures que van entrar en vigor ara fa uns dies i que ja són totalment establertes i que sabem que com a mínim estaran en vigor fins al proper 13 de novembre?
Sí, així és. Hem anat passant fases de desconcert, de desil·lusió, de tristesa, després una fase d'il·lusió, una fase d'eufòria, fins i tot a partir d'un 14 de setembre que vam dir, ostres, que bé, ja podem obrir una miqueta més, ja tal. I sí, arrel de... Arrel d'aquesta famosa segona onada, doncs se'ns comunica des del Procicat, el govern de la Generalitat, que a partir del divendres 30 d'octubre totes les biblioteques de Catalunya queden obertes única i exclusivament per la recollida de documents en préstec. Aquesta frase, que és l'única que queda desenvolupada en el... Bueno, queda desenvolupada, queda textualitzada en el DOC, exclusivament per la recollida de documents, en realitat diu reservats per al préstec, això pot portar alguna confusió, perquè dius, a veure, està oberta o no està oberta? Si jo no tinc res reservat, hi puc anar a agafar alguna cosa en préstec o només puc anar a recollir les coses que jo tenia reservades prèviament? No? Llavors, com que aquest redactat és com molt restrictiu i a la vegada poc clar, doncs va molt bé que avui ens doneu l'oportunitat, no?, des de la ràdio, perquè ens expliquem més bé. La biblioteca en aquest moment tenim obert exclusivament per recollir documents. Això vol dir que si tu vols venir a la biblioteca a buscar llibres, podràs venir. El que no podràs és quedar-te a seure, a consultar tranquil·lament llibres, a fer els deures, a estudiar, a estar una estona per la biblioteca fullejant coses. Això no es pot fer, perquè no ens ho deixen fer, realment està prohibit. Llavors, el que sí que poden fer els usuaris és venir i agafar coses en préstec, encara que no les tinguin reservades, poden venir a buscar-ho. Quan entrin, quan arribin a la biblioteca, en aquest moment la porta de fora se la trobaran tancada. El personal està dintre treballant. Com ha d'accedir aquest usuari? Doncs demanant cita prèvia. Aquesta cita prèvia pot ser per telèfon, al 93-892-2033, poden demanar cita prèvia per correu electrònic a l'adreça biblioteca@sansadurni.cat i també ho poden fer a través d'un formulari de Diputació de Barcelona, que és una mica llarg, que l'adreça és formularis.diva.cat/diva/biblioteques-obertes/cita... Bé, no continuo, és llarg, un desastre, és igual. Que ens escriguin o que ens truquin. I ens diuen, mira, soc tal persona, jo voldria aquest llibre, aquesta pel·lícula, voldria saber en quina biblioteca hi ha aquesta revista, voldria aquesta música, voldria aquest conte infantil, voldria un lot de llibres per la meva escola, voldria... Saps? Llavors truquen o ens escriuen i des de la biblioteca doncs, li donem diferents opcions per agafar cita prèvia. Cada 15 minuts tenim una cita prèvia a la biblioteca. Llavors pot haver-hi una cita d'una persona que et vingui a buscar un llibre que el tenia reservat de fora. Pot ser que vingui una família que han trucat prèviament i diguin volem llibres sobre els rats penats i contes infantils per nens de segona primària. I llavors el personal de la biblioteca té a punt aquest material. Quan ve l'usuari en la cita prèvia, entra al vestíbul de la biblioteca, com en la fase 1, si ens en recordem, aquella famosa fase 1... que era la fase que va començar el 27 de maig, i ja està. Això vol dir que l'usuari, el servei de préstec segueix vigent, el préstec interbibliotecari també segueix vigent, que això sí que es va tancar en la primera, en la primera fase del maig. No podíem demanar-nos llibres entre biblioteques i això era un fre molt gran pel funcionament dels clubs de lectura, pel funcionament de les persones que volen un llibre o una pel·lícula que nosaltres no tenim, però que es pot trobar a qualsevol lloc del país, no? Per tant, la bona notícia, diguéssim, és que nosaltres seguim treballant, de que estem en el mateix horari que estàvem, de que l'usuari podrà accedir a la biblioteca amb cita prèvia per recollir documents i que el préstec interbibliotecari funciona. I tota la resta de coses, doncs, ja no són tan bones notícies.
Un altre cop no podem tocar llibres.
Clar, el no poder accedir dins l'edifici, l'usuari, quan ens fa una petició... Nosaltres li portem una, per exemple, ve l'Eli, no? I diu, mira, jo vull novel·la policíaca americana. Exactament, no sé què vull, però bueno, jo amb aquestes pistes de novel·la policíaca americana a mi em dones ja molta informació. Doncs el dia que tu vens, Eli, doncs nosaltres et tenim a punt per dir alguna cosa, 10 novel·les policíaques americanes, en català, en castellà, amb final feliç, amb no final feliç, més resolutives que altres, col·leccions, sagues, clàssics, moderns, i a partir d'aquí tu tries. Que els vols tots? Els pots agafar tots perquè els pots tenir fins a 15 documents durant un mes. Que només en vols 3? Doncs els que has tocat i no has agafat, nosaltres els tornem a posar en quarantena 48 hores i no passa res. El tema està en que tu no pots accedir més enllà del vestíbul i la tria queda més reduïda. En el moment que tu vens i la tria que nosaltres hem fet veus que no t'acaba de convèncer, durant aquella estona doncs podem anar al personal de la biblioteca a dintre una altra vegada i te'n portem d'altres. Que se t'acaben els 15 minuts i darrere teu no hi ha ningú. Doncs pots estar 15 minuts més, Eli, cap problema, encantats nosaltres, perquè ara la veritat és que és una situació que ens segueix portant feina, el personal està treballant, però és bastant trist, no? Però és molt comprensible que estiguem en aquesta situació, perquè gimnasos, serveis esportius, serveis culturals, serveis de restauració i gastronomia estan igual o pitjor que nosaltres. Per tant, dins del que hi ha, doncs, estem agraïts que com a mínim puguem acollir els usuaris pel préstec, no?
Mm-hmm. Un altre, aprofitem també per apuntar, òbviament, la cultura s'ha suspès en una d'aquestes mesures que entraven en vigor el passat 30 d'octubre. Per tant, no hi ha activitat cultural a la biblioteca. No sé què havia d'haver durant aquestes setmanes, que de fet sempre hi ha molta activitat durant els últims mesos, òbviament, per totes les mesures restrictives, l'activitat ha baixat molt. No sé què és tot allò que ha anat caient per aquestes setmanes i que de moment no es podrà fer. No sé si es podrà reprogramar, si no es podrà reprogramar, que això també de vegades és complicat, no?
Sí, tens tota la raó. Clar, a nosaltres ens va enganxar, i a tothom, amb un final de mes, per tant, totes les activitats de la primera quinzena de novembre queden congelades. Quines han pogut continuar fent? Doncs els clubs de lectura i els tallers d'escriptura. El club de lectura segona fermentació, el club de lectura celler de lletres, el club de lectura petits lectors i els tallers d'escriptura creativa continuen, però passen de versió presencial a versió virtual en videoconferència. Això vol dir que els escriptors i els lectors se seguiran trobant, però hauran de fer-ho a través d'una pantalla. Aquestes continuen. El que hem hagut d'aturar és el calendari d'exposicions i vitrines. Ara havia acabat l'exposició de pintura de la Josefa Cid i començava l'exposició de pintura del Sergio Busquets, i també entraven les vitrines d'art dedicades a la Lleva del Biberó, que aquest any els soldats feien 100 anys del seu naixement, no? Per tant, les vitrines i les exposicions de novembre queden aturades. Encara no podem confirmar si aquest calendari simplement es mou un mes o es mou 15 dies o es mourà 3 mesos. Això està en funció del que ens diguin a partir del 12 o 13 de novembre. Val? Després, activitat. No sé per on començar. D'entrada, les visites escolars s'han aturat perquè en aquest moment no pot haver-hi entrades i sortides de personal extern a les escoles. Després, veure, la primera activitat que teníem era el 31 d'octubre, que era una hora del conte per família. A més, ja la teníem amb inscripció prèvia i molt plena. Era una hora del conte per famílies amb la Sandra Rossi. Aquesta l'ajornarem i la farem virtual. Ja us ho anunciarem. Mireu, se sent el soroll de les pàgines.
Com vas passant les pàgines.
El dijous 5 hi havia previst un bibliolab superxulo amb els alumnes del centre de Vilarnau, que es deia Màgia o Química, ajornat. Hi havia la presentació del llibre del Jaume Baltà, que es diu Personatges de la Ciència i la Tecnologia al Penedès, un llibre superxulo de científics i tecnòlegs del Penedès, també ajornada fins a nova data. El dia 7 venia un bibliolab molt interessant de fotografia infantil que es deia Mira la Natura, i també l'hem ajornat, ja us direm quan serà. I per l'altra setmana, la setmana del 9, doncs tenim el Club de Lectura, que això ja ho he dit, que passa virtual, i el Tast de Paraules, que també no sabem si el voldran fer en videoconferència o què faran. Aquestes eren les activitats que teníem aquesta primera quinzena, que s'ajornen. No s'anulen, sinó que s'ajornen. Ara, què passarà a partir del 16? A partir del 16 tenim més coses. Havia de venir l'escriptora Maite Carranza a la biblioteca, teníem una hora del conte amb la maleta portàtil, i a partir d'aquí, fins a la segona quinzena de desembre, està ple d'activitats, siguin tallers, siguin hores del conte, siguin exposicions, totes les activitats de Festa Major. Nosaltres això ho tenim tot programat, ho tenim contractat, ho tenim confirmat amb llapis, però a partir d'aquí, doncs clar, tots els nostres proveïdors, siguin artistes, escriptors, talleristes, doncs estem tots a l'espera de si prorrogaran aquesta mena de segona onada amb aquestes restriccions. El que podem fer virtual, ho farem virtual, i les coses que siguin 100% presencials, doncs si creiem que les podem passar al 2021, les intentarem passar al 2021, i algunes les haurem de suspendre. És una petita tragèdia cultural per nosaltres i pels usuaris, i bueno, és compartida per tot el sector, no?
Glòria Bricoller, un plaer tenir-te avui amb nosaltres, que ens apropis a aquesta actualitat de la biblioteca, aquesta no agenda, de moment, i ens veiem ben aviat.
I tant que sí, tinc una primícia per donar-vos.
Digues.
Però dissabte la donarem a conèixer.
Estarem pendents, doncs.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I ara us volem recomanar un tast que organitza l'Acadèmia Tastavins Penedès aquest dijous en línia i que, per tant, podreu seguir des de casa. El tast estarà dirigit pel sommelier i col·laborador del Penedès en xarxa, Xavi Viles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Silvia?
Contenta de poder parlar també aquesta setmana perquè la vinent ens portes un nou capítol de vinya i vins.
Sí, el dimecres vinent tornarem a estar aquí en directe i avui, doncs, això, amb aquesta novetat de dintre de la setmana del vi català, amb aquest tast que farem.
Demà dijous es fa aquest primer tast amb vins premiats amb medalla d'or al concurs Tasta Vins D.O. Penedès 2020, però la intenció és tot just començar, no? N'hi haurà més de tastos, Xavi.
Correcte, en principi n'hi haurà més. Tot ve una miqueta degut a la situació actual, no? I nosaltres treballem molt a l'Espai Penedès, o jo en aquest cas directament treballo a l'Espai Penedès, doncs, fent aquests tastos que hauríem d'estar fent ara mateix, degut a la situació i a la prohibició, en aquest cas, d'obrir la restauració, on nosaltres també hi formem part, perquè servim vi i menjar, doncs ens hem vist obligats a buscar alternatives i una d'aquestes, doncs, serà aquests Instagram Lives fent aquests tastos en col·laboració, doncs, amb les botigues de la comarca. I comencem en aquest primer, aprofitant, no?, més aviat, aquesta setmana del vi català, que també hi ha moltíssimes altres activitats. Doncs aprofitem i comencem amb aquesta, amb força, sí.
Clar, hi ha moltes restriccions actualment, però tastos fa molt que no se'n poden fer, oi? I suposo que això pesa, es nota, l'Espai Penedès de Tastavins a Barcelona ha hagut de tancar, hi ha molta gent amb ganes de reprendre aquests tastos.
Justament. De fet, ho notem a l'Espai Penedès per descomptat, perquè no podem fer-ne directament, però ja us dic, no només som nosaltres, sinó em consta, doncs, que les bodegues sí que poden fer visites, però no poden donar a degustar, per tant la visita perd molt de sentit. Per tant, no només som nosaltres, sinó són moltes bodegues i altres botigues, i altres llocs on també se serveix degustació que també estan patint en aquest sentit, sí. I nosaltres, doncs, el mateix, així com els dimecres, dijous i divendres al vespre habitualment hi ha tast a l'Espai Penedès de Barcelona, doncs ara de moment ho tenim parat.
I una forma de reinventar-se, de mantenir el coquet, és online, i els tastos també es poden fer online?
A veure, sí, es poden fer online, de fet en farem i farem els que calguin, però és evident, no?, que no és el mateix, perquè encara que l'altra persona que estigui darrere de l'Instagram, darrere del seu telèfon o darrere del seu ordinador, tingui els vins, igual que jo, o igual que els altres sommeliers que estem a darrere,
sí,
no és el mateix, perquè aquest contacte directe, aquest poder preguntar en qualsevol moment, tot i que per Instagram també es pot fer, no?, de preguntar, però... Hi ha un factor en el vi que és el social, no?, i el de poder-te mirar les cares mentre proves un vi, saber la reacció de la gent o mil altres situacions que es donen en un tast, que evidentment no hi poden ser en un live, però és l'única alternativa i la que hem d'explorar i continuar fent, si de moment no tenim altres opcions.
Xavi, quins vins tastareu en aquesta primera cita? Ens els presentes?
Sí, tastarem a tres vins. Els tres, justament, són tres medalles d'or en les seves respectives categories en el passat concurs que organitzem des de l'Acadèmia Tastavins, justament amb la D.O. Penedès. I en aquest cas, aquest dijous, podrem tastar, doncs, evidentment, tres vins molt diferents. Per, en primer lloc, el millor rosat, que va ser la Masia Sala de Domènec Vidal, del grup Vall Formosa. Tastarem també l'anaïs negre, un negre jove de la bodega 1+1=3. I per últim tastarem el millor xarel·lo, en aquest cas, el que va guanyar enguany el millor xarel·lo, que és les cerveres del celler Oriol Rossell. Aquests seran els tres vins, i a més, ara, per si segurament m'ho preguntaràs, però ja m'avanço, no faré jo només el tast, vale? Hi haurà altres dos sommeliers convidats.
Qui t'acompanya? Quins són aquests altres sommeliers amb els quals compartiràs aquest tast?
Doncs la veritat és que em fa molta il·lusió perquè són dos grans sommeliers i penso que no només m'ha de fer il·lusió a mi, sinó m'ha de fer a tota la gent que tingui ganes de connectar-se i tingui ganes de fer el tast. perquè a part de la meva, representació i que molta gent ja em coneix, penso que, són dos noms importants. Per una banda, el, Bruno Tanino, que era la rama de l'art i la història i, actual sommelier de fa molts anys, ja també ha treballat en diferents restaurants i, últimament està treballant amb, al costat del Ferran Adrià en el projecte de la Wikipedia, la Sapiens del Vino, per tant, una persona potent. I per altra banda, l'Adri, Dore, que, és l'actual sommelier del restaurant El Celler de Can Roca, porta molts anys treballant amb el Roca, a part de, ser, va, els dos, habituals en, diferents concursos i com a tastadors, doncs són sommeliers de, sala, de, tota la vida, i penso que les seves paraules són sempre espectaculars d'escoltar, no?
Un luxe, aquest panell?
Sí, 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 totalment.
Ja ho apuntaves, aquests vins es poden comprar, hi ha vinoteques que participen i han preparat un pack. Quines són i com ho fem?
Correcte, el pack justament són dels tres vins, vale? La gràcia jo crec que serà provar els tres vins, com us deia, els explicaré mentre jo, el Bruno i l'Audri. I les persones que ho vulguin seguir, evidentment ho poden fer sense el vi, per descomptat, ens poden seguir i es vulgui animar també, però la gràcia jo penso que seria en el mateix moment que nosaltres ho estem fent, que és a les 9 del vespre, doncs ells es puguin connectar amb els vins que compraran prèviament o aniran a buscar prèviament. Poden acompanyar-ho del que els doni la gana, vale? Així de clar ho dic, no hi ha en aquest cas cap norma de maridatge, poden, o just abans de sopar, i després ja el tindran obert per, sopar, I ho podran adquirir a dues botigues de Vilafranca, que és l'Insòlia i la Central, a Sant Sadurní a Calpero, a Vilanova i la Geltrú al 12 d'EOS, i a Sitges al Perbaco. Per tant, bastantes opcions, que no només és de la comarca del Penedès, sinó a tota la zona, en general, també a Garraf.
Xavi, ens deies que ho poden acompanyar com els doni la gana, però si ho volem fer ben fet, si el TAS comença online a les 9, quina estona abans recomanes obrir aquestes ampolles, començar a servir?
Això sí, per descomptat, És a dir, el rosat jo sí que el tindria ben fresquet. El negre li podria donar res, un quart d'hora abans del tast, un puntet també de nevera, perquè estigui allò fresquet, però res més. I el blanc també li podríem donar un punt de nevera. Recordem que és un blanc, les Cerveres, per qui no el conegui, és un blanc de criança, un blanc potent, que no necessita molt de fresc per estar bé, però bueno, evidentment recomano que sí que estiguin fresc, I res, que obrin les ampolles una miqueta abans, tampoc cal molt abans, i ja us dic, per menjar no penso donar cap instrucció perquè no...
No cal.
No cal. En aquest cas, avui no cal. Un altre dia potser farem un pack de maridatge, però en aquesta ocasió no cal.
I entre vi i vi, què fem? Una miqueta de bastonets o de pa? Escopim? Aviam, què fem?
A veure, escopir per descomptat que no.
Prohibit.
Si esteu a casa, com entenc que estareu a casa, i a més, doncs després ja no es podeu bellugar, perquè també tenim el toc de queda, doncs després no passa res si prens una copa de mel, crec jo, per tant, tastar i beure, vale? No cal escopir. I entre vi i vi, doncs, és el que us deia, no vull donar tampoc cap instrucció, evidentment, per fer un tast més professional o més didàctic, doncs sí que hauríem de prendre aliments que no tinguin molt de sabor perquè després no pugui interferir amb els aromes del vi, per descomptat una mica d'aigua també, i aquests bastonets que deies tu, no? Però ja us dic, si algú vol acompanyar amb productes més intensos, que al final és un Instagram live, cadascú pot fer el que vulgui, no estic jo controlant a la gent, vale, que tinc a davant, en aquest cas, per tant, una mica de llibertat, No...
I la intenció és anar repetint aquests tastos per anar presentant aquestes medalles de la 54a edició del concurs Tasta Vins Penedès?
Correcte, sí, seria una mica la idea. Ja comencem, aprofitàvem aquesta setmana del vi català per presentar doncs, els tres primers d'una manera doncs, aleatòria. No hi ha hagut cap raó de per què aquests tres. Anirem fent tres que siguin diferents, per descomptat, o bastant diferents, i acabar doncs, això, presentant totes les medalles d'or i si s'escau i hem de continuar fent més virtuals, pues totes les medalles que calguin del concurs de Tastavins, sí. Aquesta és la intenció.
Xavi Viles, gràcies per comentar-nos com anirà aquest primer tast online dels vins que van guanyar medalla d'or al concurs de Tastavins Penedès 2020. La cita és demà dijous a les 9 del vespre al canal d'Instagram de l'Acadèmia Tastavins Penedès, @tastavins1965. Com deia, moltes gràcies, Xavi, que us ho passeu molt bé i ens retrobem dimecres vinent a la ràdio.
Doncs sí, us animo a això, a demà dijous a tothom qui pugui participar i comprar els vins prèviament, per descomptat.
Gràcies, una abraçada.
Salut, vinga, adéu.
I aquí ho deixem, pim-pam. Han estat 3 hores intenses i eclèctiques amb moltes propostes que us hem dut des de les 9 i fins ara. Demà hi tornem. Adéu-siau.